L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Qui els saluda cada dia, de dilluns a divendres i des de la seva emissora municipal, els hi oferim la perspectiva de l'actualitat ebrenca des d'aquest informatiu, l'informatiu EMUTE. Un treball conjunt de la ràdio de proximitat del territori que avui, en aquest divendres 29 de gener de l'any 2016, es basarà en titulars com els que venen a continuació. Unió de Pagesos alerta de la forta afectació que pot tenir la sequera en els conreus per la manca de pluja i les altes temperatures. L'olivera, l'arròs o els cítrics, entre altres. El president Carles Puigdemont està avui en visita institucional a les Terres de l'Ebre, concretament al Baix Ebre. Estarà a l'Ametlla de Mar i també a Tortosa. Per cert, el moviment veïnal per una P7 gratuïta vol aprofitar la visita del president per intentar un primer contacte amb el president Puigdemont a l'Ametlla de Mar. També parlarem de la mort d'un home a Deltebre que qüestiona el servei d'ambulàncies de les Terres de l'Ebre. Inspeccionen el cadàver de la balena apareguda morta al delta de l'Ebre. La inspecció es va fer ahir i finalment s'ha optat per no treure-la per evitar l'impacte que l'arrossegament produiria al fons marí. El Parc Natural rescata més de 8.000 quilos de peix dels canals del delta. Parlarem del començament de les obres de reforma del mercat municipal d'Alcanar i també parlarem des de la perspectiva i la vessant cultural de la Lira Ampostina, que enceta demà dissabte l'exposició Van començar a la Lira, un homenatge a tots aquells músics que al llarg dels 100 anys d'història de l'entitat musical han estudiat a la Lira i que han portat la música arreu del món. Parlarem també de l'arribada de Sant Antoni a Santa Bàrbara, ho fa 15 dies després de lo que hauria estat habitual. Finalment, també parlarem de que aquest vespre es presenta el llibre que recull la història del Club de Futbol Amposta en el darrer acte de celebració del centenari del Club Blanc i Negre. Entre altres, aquestes són les propostes informatives que a partir d'ara mateix comencem a desenvolupar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Després de més de 80 dies sense ploure, com ho hauria de fer normalment en una època com la que ens trobem, Unió de Pagesos ha emès una nota de premsa a través de la qual adverteix que la manca de pluges i les altes temperatures dels últims mesos i la sequera que comporten està afectant molts conreus de Catalunya, tot i que encara és massa aviat per fer una valoració de les pèrdues. Aquests fets propicien floracions avançades o descompensades, creixement de males herbes o plagues en fruita dolça i arròs, o avançament de les collites d'entre 15 i 30 dies en el cas de l'horta, el que provoca solapament de collites i remeses que es perden, com és el cas dels espinacs, que en algunes zones s'han hagut de deixar i no s'han pogut comercialitzar. El sindicat Unió de Pagesos demana al Departament d'Agricultura diligència en el moment de fer la valoració dels danys que pot comportar aquesta sequera per tal de que puguen ser compensades les pèrdues adequadament. El sindicat valora, en el cas de l'olivera, que si persisteix la meteorologia de les últimes setmanes, en un o dos mesos es podria valorar l'efecte de la sequera en la collita 2016-2017. El sindicat explica que encara no es pot parlar d'afectació per a la propera campanya, tot i que hi ha zones on els arbres ja pateixen la manca d'aigua i fred, com per exemple a la zona de Cervià i les Borges Blanques. Al territori de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià, les oliveres encara no pateixen, diu el sindicat, però l'afectació seria important si no plouen els propers dies. Recordem que la collita 2014-2015, l'olivera ja va tindre una reducció del 40% de la seva producció respecte a una collita mitjana. Aquesta afectació encara va ser més gran al Baix Ebre, al Montsià i a l'Urgell, on les pèrdues van arribar al 60%. En altres cultius, com per exemple l'ametller, el sindicat explica que la situació és més preocupant perquè ja han florit arbres de les varietats Marcona i Llargueta, tot i que de moment no hi ha danys, sí que poden patir si venen gelades. Alguns encara estan debilitats per la sequera de l'any passat. Per tant, si persisteix l'actual sequera, l'afectació podria ser greu, valora el sindicat Unió de Pagesos. En quant a l'arròs, tot i que encara no s'han inundat els camps ni s'ha sembrat, la falta de fred pot provocar un augment de males herbes herbes, fongs i, sobretot, de la plaga del caragol poma. Un altre dels cultius importants del territori ebrenc són els cítrics, que en el cas de les mandarines i clementines, la falta de fred del novembre i de desembre passats ha escurçat la collita un parell de mesos i s'ha reduït la qualitat. En el cas de les taronges també s'ha avançat la maduració. Si es produeixen gelades, els arbres poden quedar molt afectats. La propera collita segurament es veurà reduïda per la falta de fred, valora el sindicat Unió de Pagesos. Acaba parlant de la fruita dolça. Per la manca de fred, sembla ser que tot fa preveure una campanya amb menor producció a causa de la floració irregular. També suposarà un major increment en la incidència de plagues, fet que comportaria un augment en els costos de control de plagues i malalties, entre aquestes la plaga de la mosca de la fruita.
Amigo Advocats Associats, gabinet jurídic amb més de 20 anys d'experiència. Professionalitat, confidencialitat, discreció i implicació en la resolució dels assumptes. Estem especialitzats en l'àmbit penal, accidents, lesions, amenaces, violència de gènere, així com en l'àmbit civil, separacions, divorcis, guarda i custòdia, règim de visites, tant en defensa dels interessos com acusació. Atenem els clients de manera propera, oferint solucions adequades a cada conflicte. Els 20 anys d'experiència venen avalats pel treball constant i diari, per la capacitat de desplaçament a tot el territori. Amigo Advocats Associats, ens podeu trobar a Reus, al carrer Antoni Gaudí, número 15, baixo segona, telèfon 977-31-50-50. Estem a la vostra disposició de dilluns a divendres, de 9 a 1 i mig al matí i de 4 a 7 a la tarda. I si veniu arrel d'aquest anunci, teniu la primera visita gratuïta.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Anem amb més notícies del territori. Ens desplacem de moment a Deltebre en una primera crònica que ens facilita Lluïsa Bertomeu. Per lo que sembla, la mort d'un home ahir a Deltebre qüestiona el servei d'ambulàncies al territori.
La plataforma Salvem les Ambulàncies de les Terres de l'Ebre denunciava ahir la mort d'un home a Deltebre que va trucar a les 10 menys 5 minuts al 112 per un dolor toràcic. L'ambulància de Deltebre estava en un altre servei, de manera que emergència es va activar la d'Amposta, que va arribar als 12 minuts. A l'arribada es van trobar l'equip mèdic del CAP de Deltebre atenent a l'home. Pocs minuts després, informa la plataforma, va arribar l'ambulància medicalitzada de l'aldea i després l'ambulància de suport vital bàsic. Al cap de 15 minuts ho va fer l'helicòpter SEM a la base de Móra d'Ebre. Si l'ambulància de Sant Jaume hagués estat present al servei, el municipi no té ambulància i que només trigaria uns 3 o 4 minuts a arribar, aquest home hagués pogut salvar la seva vida? Això és el que es pregunta Salvem les Ambulàncies de les Terres de l'Ebre. Així, la plataforma exigeix que se li retorni al territori les ambulàncies que en els últims anys van deixar de prestar servei i demanen serveis de 24 hores per a Sant Jaume d'Enveja, l'Ametlla de Mar, Amposta, Santa Bàrbara, Xerta i Batea.
Parlem ara del president Carles Puigdemont, que està avui en visita institucional al territori, concretament al Baix Ebre. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, aquest divendres 29 de gener fa una visita institucional, la primera, a la comarca del Baix Ebre, on, entre altres activitats, inaugurarà la nova comissaria del districte i de trànsit de l'Ametlla de Mar. Té previst reunir-se també amb representants de la Plataforma en Defensa de l'Ebre i participar en una nova edició de Dinars Cambra, organitzat per la Cambra de Comerç de Tortosa. La comissaria del districte i de trànsit de l'Ametlla de Mar donarà cobertura i servei als municipis de l'Ampolla, Camarles i el Perelló, a més de l'Ametlla de Mar. L'edifici, amb tres plantes de nova construcció, ha suposat una inversió de més de 2 milions d'euros. Entre altres serveis, aquesta dependència policial disposarà d'una finestreta de denúncies ràpides orientada a atendre l'augment de població que aquestes localitats turístiques tenen a l'estiu. El president també estarà a Tortosa. Després d'una breu visita institucional a l'Ajuntament de la ciutat, el cap de l'executiu té previst desplaçar-se a la seu de la delegació de la Generalitat i a les 12:30 reunir-se amb els representants de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, amb els quals tractarà sobre el Pla de Conca de l'Ebre aprovat pel govern espanyol. De fet, hi ha que dir i afegir que el moviment veïnal per una P7 gratuïta vol aprofitar aquesta visita institucional per intentar un primer contacte amb el president Puigdemont. Tenen previst fer-ho a l'Ametlla de Mar. De fet, disposats a fer arribar la seva lluita de l'asfalt als despatxos, aquest divendres l'ofensiva veïnal ebrenca per una AP7 gratuïta intentarà traslladar la seva reivindicació al president de la Generalitat, a Carles Puigdemont, en la visita que està prevista, com diem, a l'Ametlla de Mar. La intenció és arrencar un compromís perquè també el rebi al Parlament en la visita que han programat el 25 de febrer amb la presidenta de la Cambra Catalana, Carme Forcadell. A banda d'aquesta declaració d'intencions, el moviment ahir dijous va tornar a tallar la Nacional 340 i ja són 17 setmanes. Ho va fer amb dos punts a l'Ebre i un a Castelló. Una seixantena de veïns es van concentrar a l'Ametlla de Mar. A més, per primer cop, el moviment veïnal va tallar també la Nacional 340 al Vendrell, ja al Baix Penedès, on es preveu que ho facin també una vegada al mes. Després de l'habitual minut de silenci per les víctimes, es va encetar l'assemblea setmanal, que aquest dijous va servir per concretar una acció per aquest divendres, com diem, durant la visita al municipi del Baix Ebre del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. La portaveu del moviment veïnal de l'AP7 gratuïta, Pilar Martín, ho explicava.
Més que res, fer acte de presència, que sàpiguen que la gent de les Terres de l'Ebre estem lluitant i cada dijous som perseverants per això mateix, no? Perquè creiem que no és una cosa de que perquè volem, sinó perquè necessitem, no? Una carretera que se pugui conduir còmodament i sense aquests accidents ni tot el que se sap en aquesta Nacional 340, que cada vegada i cada dia a dia, pues, deixen persones en la vida en aquesta carretera. No?
A banda d'aquesta notícia, també aquest moviment explicava que, com es venia reclamant des de fa temps pels manifestants de la 340, el diumenge, este proper diumenge, s'iniciaran nous talls en cap de setmana. Es faran l'últim diumenge de cada mes. La primera protesta s'ha convocat per aquest 31 de gener. La cita és a l'Ampolla, a partir de les 12:30, amb l'objectiu de reunir tots els veïns que setmana a setmana tallen la carretera en diferents punts, però també el de facilitar la participació d'aquelles persones que, degut a l'hora en què es fan tots els dijous les concentracions, no els és possible assistir-hi. Ho explicava la mateixa Martín.
Este diumenge farem una concentració, farem una musclada, bueno, serà com una miqueta així festiu per a la gent de diverses poblacions que fem el tall en diferents llocs, poguessin conèixer, i bueno, fem sobretot pues, fer soroll i que sàpiga la gent, sobretot no solament d'aquí de les Terres, sinó fora de les Terres de l'Ebre, que el que realment viu cada ciutadà que viu aquí a la Nacional 340.
Ja ho saben, la cita és este proper diumenge a l'Ampolla si volen participar en aquests talls a la 340, que, com hem escoltat, tindrà una musclada popular per a tots els assistents, però també, pel que sembla, s'ha programat un partit de futbol amb la Nacional 340 fent de terreny de joc.
Torna el Carnaval a Deltebre. Prepara la teva disfressa per al cap de setmana del 13 i 14 de febrer. Activitats per a totes les edats.
Cada dia, per estar al dia, l'informatiu de Mutet.
Sembla ser que els agents rurals van inspeccionar ahir dijous el cadàver d'aquesta balena que es va trobar morta el dimecres al Delta de l'Ebre, concretament a la badia dels Alfacs. L'animal va ser localitzat per un mariscador. Es tractaria d'un exemplar de rorqual comú, una espècie considerada el segon animal més gran del planeta després del blau. Els rorquals comuns migren a través de la costa catalana entre els mesos de febrer i juny. La balena trobada als Alfacs fa 12 metres de longitud i es localitzava a mig quilòmetre de la platja del Trabucador. Està mig submergida en una zona de poca profunditat, fet que complica com gestionar el cadàver. Salvament Marítim s'oferia a col·laborar, però no disposava dia d'embarcacions de tan poc calatge per poder apropar-se a l'animal. També s'investigava quina hauria pogut estar la causa de la mort. Finalment, i després de la inspecció que es va fer ahir, es va optar per no treure l'animal de l'aigua per evitar l'impacte que l'arrossegament d'un animal tan gran podria ocasionar al fons marí, que està protegit, com també algunes espècies que abunden a la zona com les nàcares, segons explicava Territori i Sostenibilitat. El mateix departament explicava que l'impacte seria elevat i s'ha optat per això deixar-la, de manera que s'anirà descomposant de forma natural, es marcarà la zona i se'n farà un seguiment diari. Els tècnics desconeixen les causes de la mort que haguessin pogut ser esbrinades a través d'una necròpsia que finalment no es farà, explica el departament. Amb tot apunten que el més probable és que s'hagi desorientat i separat de la mare. I seguim parlant de temes relacionats amb el mar i concretament, en este cas, del Parc Natural, que ha rescatat més de 8.000 quilos de peix dels canals del Delta. En aquesta crònica que anem a escoltar ho explica des de Ràdio Delta, precisament, Lluïsa Bertomeu.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre començava la darrera setmana d'octubre la campanya de rescats de peixos atrapats a la xarxa de rec per l'avançament de l'assecament dels arrossars, una mesura que s'adopta per combatre la plaga del caragol maçana. La tècnica que s'utilitza per rescatar els peixos atrapats pel tancament pel pas de l'aigua als canals és la pesca elèctrica i els exemplars es recullen, seleccionats per espècies, es pesen i finalment s'aboquen en un dipòsit especial per transportar-los i alliberar-los al riu. La campanya que està arribant a la seva fi ha permès recollir enguany 8.000 quilos de peix dels 17 punts de captura habilitats, una xifra rècord on destaquen especialment les espècies autòctones. Escoltem la tècnica del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Nati Franc.
Bueno, pues esta campanya ha sigut excepcional perquè ha començat a l'octubre i no al gener com habitualment s'ha comença per les mesures que han hagut per a controlar el caragol poma, sobretot l'assecament més prompte. De moment portem, quasi s'han acabat tots els punts, des de Xerta hasta la desembocadura dels dos remideltes, i portem més de 8.000 quilos rescatats. Moltes de les espècies d'enguany rescatades han sigut autòctones, cosa que passava, feia temps que no passava. Les espècies majoritàries serien l'obar, també la bagra i la carpa. I, per contra, s'han agafat molts de peixos gat, en la mida molt menuda, però peixos gat. I també una espècie que no havia estat citada aquí al Delta, que era la perca fluviatilis.
A més de recuperar els peixos atrapats, aquests treballs permeten conèixer l'estadi i l'evolució de les poblacions presents als canals, que són un reflex de les del riu Ebre. Totes aquestes dades s'incorporen al seguiment i accions establertes dins del projecte Life Migrato Ebre, que té com a objectiu, entre d'altres, potenciar la connectivitat ecològica al tram baix del riu Ebre.
Gràcies, Lluïsa. Des de Ràdio Delta anem ara a Alcanar perquè, segons se'ns informa des d'aquest municipi, el proper dilluns començaran les obres de reforma del mercat municipal Canareu, unes obres que constaran de dues fases. Durant la primera es farà la reforma de l'estructura de l'edifici i durant la segona fase s'equipararà i reformaran les parades. S'estima que el termini d'execució de les dues fases sigui d'un any. L'edifici de l'actual mercat municipal d'Alcanar és dels anys 80 i ara l'Ajuntament vol reformar-lo i adoptar-lo a la normativa vigent, oferint un servei de qualitat a la ciutadania. La regidora d'Urbanisme d'Alcanar, Ivet Fibla, explicava que es tracta d'una actuació molt important i necessària per a Alcanar i per al seu teixit comercial. Construccions Querol Cano d'Alcanar és l'empresa adjudicatària que realitzarà aquestes obres. Aquest fet permetrà dinamitzar el sector també de la construcció de la població i al mateix temps donar feina a altres empreses del municipi. El projecte suposa una inversió de 209.000 euros, dels quals 114.000 corresponen a una subvenció del Pla d'Actuació Municipal de la Diputació de Tarragona. La resta és una aportació municipal. Una vegada finalitzi aquesta primera actuació al Mercat Municipal d'Alcanar, tindrà lloc la licitació de la segona fase. I d'Alcanar viatgem a Tortosa. Des d'allí ens arriben dues informacions. La primera de caire polític i mediambiental, perquè els socialistes tortosins proposen bonificar als ciutadans que més utilitzen la deixalleria amb la campanya Si més recicles, menys pagues. La proposta socialista sembla ser que és incentivar l'ús de la deixalleria i el reciclatge estudiant l'aplicació de bonificacions a la taxa de recollida d'escombraries en funció del volum de residus reciclats o lliurats a la deixalleria per part dels ciutadans a través d'una campanya del tipus Si més recicles, menys pagues, que contemplés aquelles mesures i consideracions resultants del treball dels tècnics municipals. Entre les mesures que es proposen, hi hauria estudiar una bonificació del 10% de la taxa per haver utilitzat de 4 a 6 vegades la deixalleria, d'un 15% per entre 7 i 12 usos i una bonificació del 20% per a més de 12 usos, sempre, això sí, en funció d'unes quantitats mínimes de residus. Encara des de Tortosa anem a parlar d'una aplicació que pot ser força interessant. Tota l'oferta formativa de Tortosa i també de Rodalies es pot consultar en una nova aplicació de mòbil. L'aplicatiu l'impulsava l'Espai Tècnic de l'Àmbit de Treball i l'Ocupació, format per 14 entitats i institucions de la ciutat. Ho explica des de Ràdio Tortosa en aquesta crònica Núria Mora.
Bon dia. Aquest aplicatiu és una acció concreta en l'àmbit del treball i l'ocupació, del procés comunitari per millorar la convivència i la cohesió social a Tortosa. Tortosa, impulsat per la Fundació La Caixa. Dissenyada per l'Institut de l'Ebre, l'aplicació Tot Formació pretén ser una eina útil per a aquelles persones ocupades o bé en situació d'atur que volen millorar, actualitzar o reenfocar els seus currículums, ampliant les seves competències i qualificacions professionals. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha assegurat que és una eina per millorar l'encaix entre l'oferta i la demanda en aquest àmbit.
Tenim molta oferta i les entitats, en termes generals, estan fent bé la feina. Poder, en veiem que la cosa ens grinyola més és per poder fer arribar aquesta oferta a les persones que realment ne són les demandants i que després aquestes troben el seu encaix exacte. I aquesta és una eina més per a millorar aquest encaix d'oferta en demanda.
L'aplicatiu recull l'oferta formativa de Tortosa, però també d'arreu de les Terres de l'Ebre, tant en l'àmbit de la formació inicial com de cicles formatius o de la formació ocupacional. De moment es pot instal·lar a qualsevol dispositiu Android.
Vides de passió.
Lo que nosaltres som és allò que Tunyaeu o Tundavillaeu o Tontaeu o Tarravillaeu van a començar una nit de l'any 1956 en un fred espectacular. Passaven fred, però ells estaven aquí i van fer-ho. Nosaltres no podem deixar que això se perdi.
60 anys de la passió de la cava. Viu-la els dies 12 i 13 de març a les 6 i mitja de la tarda al carrer Major.
El dissabte 6 de febrer arriba el Carnestoltes 2016 a l'Aldea. A partir de les 18 hores gaudirem de la Rua de Carnestoltes acompanyada pels tabalers dels Diables d'Aldaia. La sortida serà des de la plaça Maimó. Després tindrà lloc la xocolatada infantil patrocinada pel Bar La Llar i el Bar La Societat. També l'entrega de premis a les comparses, carrosses i disfresses. Amb servei de barra a càrrec dels Quintos del 98 amb entrepà i beguda per 5 euros. I la gran festa de Carnestoltes amb els DJs Lluís Torralbo i Santi Navarro. T'esperem el 6 de febrer per a gaudir del Carnestoltes de l'Aldea.
Amigo Advocats Associats, gabinet jurídic amb més de 20 anys d'experiència. Professionalitat, confidencialitat, discreció i implicació en la resolució dels assumptes. Estem especialitzats en l'àmbit penal, accidents, lesions, amenaces, violència de gènere, així com en l'àmbit civil, separacions, divorcis, guarda i custòdia, règim de visites, tant en defensa dels interessos com acusació. Atenem els clients de manera propera, oferint solucions adequades a cada conflicte. Els 20 anys d'experiència venen avalats pel treball constant i diari, per la capacitat de desplaçament a tot el territori. Amigo Advocats Associats, ens podeu trobar a Reus, al carrer Antoni Gaudí, número 15, baixo segona, telèfon 977-31-50-50. Estem a la vostra disposició de dilluns a divendres, de 9 a 1 i mitja al matí i de 4 a 7 a la tarda. I si veniu arrel d'aquest anunci, teniu la primera visita gratuïta.
L'informatiu de Muter.
I a l'última pàgina de l'informatiu EMUTE també tenim un temps per a parlar d'aspectes més lúdics de la informació, com aquells que genera, per exemple, la música. I és que la Lira Ampostina encetarà demà dissabte l'exposició Van començar a la Lira. Es tracta d'un homenatge a tots aquells músics que, al decurs d'aquest segle d'història de l'entitat musical, han estudiat a la Lira i han portat la música arreu del món. Ho explica des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
Aquest proper dissabte, a les 7 i quart de la tarda, s'inaugurarà al vestíbul de la Societat de la Lira Ampostina l'exposició Van començar a la Lira. L'Escola de Música de la Lira sempre ha estat bressol de grans músics. Per això, i amb motiu dels 100 anys d'aquesta societat musical ampostina, s'ha decidit crear aquesta exposició per homenatjar aquells alumnes que dins del seu àmbit professional han desenvolupat alguna tasca relacionada amb la música. Així ho explicava el president de la Lira Ampostina, Javier Escriuela.
Van començar la Lira és una exposició de gent que han passat per l'Escola de Música, de gent professional que està treballant o està estudiant. És a dir, estem estem abarcant una sèrie d'aspectes, no de només de gent que són professionals, sinó també els que estan estudiant. Tindrem fotografiats aquí en una exposició que representa pues, els dos alumnes que han sortit de l'escola de música i que han sigut professionals i han viscut de la música.
Una vegada inaugurada i visitada aquesta exposició, van començar a la Lira, es podrà gaudir del primer concert del 15è cicle de música amb posta de banda a banda, on aquest cop serà l'Escola Cantorum de la Vall d'Uixó, dirigida per Pablo Márquez, qui actuarà.
Aquest proper diumenge, Santa Bàrbara també viurà la tradicional celebració de Sant Antoni, una festa que, si bé no té un extens programa d'activitats, sí que té una forta implantació al nostre municipi, sobretot per l'embranzida que li van donar, bastants anys enrere, la penya Amics dels Cavalls. Aquesta llarga tradició de la penya planera ha fet que molts anys siguin invitats a participar a altres celebracions on es requereixen carruatges i cavalleries. Això, sumat a la històrica coordinació que tenen amb els homònims ampostins, ha fet retardar un parell de setmanes la celebració de la Sant Antonada Planera, que finalment, com indicava la regidora de festes de Santa Bàrbara, Judit Lleixà, tindrà lloc, com he dit, el proper diumenge 31 de gener.
Ja sabeu que sempre esta festa va en la coordinació de les dues penyes, de la penya dels Amics dels Cavalls d'Amposta i la penya d'Amics dels Cavalls aquí de Santa Bàrbara. I, pues, bueno, que cada any, pues, toca el mateix dia de Sant Antoni a un lloc i l'altre cap de setmana a l'altra població. Mm-hmm. Estan el mateix dia de Sant Antoni, ells han tingut un compromís i, pues, clar, això ha fet que se retardés.
La mateixa regidora ens explicava el programa, del que destaca, òbviament, la desfilada i la benedicció d'animals. Un altre dels trets característics del Sant Antoni Planer són les danses tradicionals que els alumnes de segon d'ESO de l'Institut ballaran a la plaça Major a partir de les 7:30 de la tarda.
Pues, bueno, a les 9:30 del matí fem la missa en honor a Sant Antoni, beneïm les coquetes de panoli, que després els alumnes de segon ESO i les pubilles aniran a repartir per tot el poble. I al migdia farem la benedicció, el mossen, dels animals. I a la tarda tenim, com sempre, els balls típics que ens ballen els alumnes de segon d'ESO sobre les 7:30 més o menys. A la plaça.
Com a curiositat, podem afegir que, tot i que enguany Sant Antoni arriba amb 15 dies de retard, no és la primera vegada que la festa es posposa tant. L'any 2010, la celebració es va haver de reprogramar per al dia 7 de febrer. Primer, per no coincidir amb la celebració d'altres municipis com Amposta, que tradicionalment i, com hem dit, comparteixen aleatòriament la seva participació a la festa, i el dia 31 tampoc no es va poder fer perquè es van haver d'anul·lar tots els actes en senyal de dol per la mort en accident d'un jove del municipi. Acabem i ho farem amb una notícia que fa referència a la celebració del centenari del Club de Futbol Amposta. De fet, aquest vespre es presenta el llibre que recull la història del Club de Futbol Amposta en el darrer acte de celebració dels 100 anys del Club Blanc i Negre. De nou, des d'Amposta Ràdio, informa Manel Ramon.
Com a un dels actes de clausura del centenari del Club de Futbol Amposta, aquest divendres es presenta a les 7:30 de la tarda i al Museu de les Terres de l'Ebre el llibre 100 anys del Club de Futbol Amposta, on es recull la història del Club Blanc i Negre, els 100 anys d'història d'aquest esport a la ciutat. Així ho explicava Pere Luque, que és el responsable de comunicació del Museu de les Terres de l'Ebre.
Bueno, aquest divendres al Museu de les Terres de l'Ebre se presenta el llibre del centenari que ha fet el Club de Futbol Amposta per commemorar els 100 anys que va complir el 2015. És un llibre que recull imatges i històries de la història d'aquesta entitat centenària i molt important esportiva de la població d'Amposta, com és el Club de Futbol Amposta.
Com dèiem, aquest serà un acte que clourà les activitats que s'han realitzat al llarg de l'any 2015 en celebració dels 100 anys del Club de Futbol Amposta, un llibre en què han participat moltíssimes persones, moltes de les quals han aportat fotografies per recordar els inicis del Club Ampostí fa 100 anys.
Així arribem al final del nostre recorregut cada dia de dilluns i divendres, ja ho saben, des de la seva emissora municipal habitual, l'informatiu EMUTE. Gràcies per la seva atenció. Com que és divendres, avui no solament els desitgem una bona jornada, sinó també un bon cap de setmana. I, naturalment, els esperem el proper dilluns en aquesta mateixa emissora, en aquesta mateixa hora i amb la mateixa intencionalitat, repassar l'actualitat a les Terres de l'Ebre.
L'informatiu EMUTE. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. EMUTE.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.